Pràcticament 6 minuts per sobre de la una, tenim ja l'informatiu al sac. Per tant, comença el migdia a COPE, arrenca la Nacional 240. Ricard Álvarez, bon dia.
Mònica Carrasco,
com
bon
estàs?
Dia. Estic molt content avui.
Com és això? Què ha passat?
Et porto una proposta. Ai. Trencadora.
Ah, sí?
Bueno, trencadora, passa un cop a l'any, realment. És cíclic, cada any la farem. Però jo és que quan arribi aquestes dates m'encanta parlar del que t'explicaré avui. Mira, només et dic una cosa.
A veure.
Primer anem amb la teva, però després viatjarem cap a la Vall de Boí.
Ah, ja sé per on vas. Em sembla que ja sé per on vas.
Nit de Sant Joan, Vall de Boí... Aquí us ho deixo.
Ah, doncs mira, no s'ho perdin, que si és el que penso, és molt, molt interessant.
Uh-huh.
Jo us en faig una que us val per aquest cap de setmana o per qualsevol altre.
Veus?
O per entre setmana.
Perfecte.
Ara esteu atents, perquè requereix una mica de feina.
Vinga,
però
va.
Et llenço una pregunta, primer. Tu sabies, Ricard, per exemple, de qui és, de quines mans o de quin cap va sortir els policromats de la façana de la Sagrada Família, de la Casa Batlló, els bancs del Parc Güell, per exemple?
Bona pregunta. Doncs ara mateix... No.
No? Doncs escolta. Aquest 2019 es commemora l'any Jujol. Es compleixen 140 anys del naixement d'aquest arquitecte, d'aquest artista tarragoní, i al llarg de tot l'any s'estan fent moltes activitats per donar a conèixer i reconèixer més la seva obra. El Camp de Tarragona és també territori Jujol i ara una nova ruta ens permetrà descobrir les seves obres aquí. Un dels seus impulsors és el Roger Miralles. Ell és professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Rovira i Virgili. Roger, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Creus que Josep Maria Jujol és, a dia d'avui, encara un gran desconegut, i no només a Tarragona?
Home, jo crec que el nom de Jujol comença a sonar amb la gent de cultura i tot plegat, però és veritat que l'obra de Jujol és molt poc coneguda. Es coneixen mitja dotzena d'obres de Jujol a molt estirar, i en canvi n'hi ha moltes més i n'hi ha d'extraordinàries, com la de la ruta aquesta que nosaltres hem fet.
Mm-hmm. És això el que us mou a crear aquesta ruta per les obres més singulars? És a dir, reconeguem aquesta feina, descobrim aquests llocs, perquè una de les particularitats d'aquesta ruta és que són moltes obres que de vegades queden tancades al públic, no? Moltes d'elles.
Sí, sí, sí. Mira, la veritat és que la primera de les motivacions és que nosaltres portem un temps llarg estudiant la figura de Jujol, ja que ens n'adonàvem que la gent del poble més o menys cuidava les obres de Jujol, però que no es cuiden massa. Llavors, la manera que vam pensar que podíem donar impuls al fet de que es cuidessin, no tant normativament, sinó des d'un punt de vista més d'afecte i de proximitat, era posar-les en valor. De manera de posar-les en valor, que se'ns va acudir primer, va ser la idea de fer aquesta ruta, que s'acompanya també amb una pàgina web que explica les obres una mica,
sí.
I després ens hem fet més accions al voltant d'això amb Territori Jujol.
Uh-huh. Exacte, teniu, per cert, www.territorijujol.com, allà podeu veure algunes d'aquestes parades. Evidentment, són 16 edificis de moment, inclou el Teatre Metropol de Tarragona, que potser és molt més conegut, la Casa Bofarull dels Pallaresos, però moltes d'altres, l'Alt i el Baix Camp, també el Baix Penedès, esglésies petites. Una cosa que a mi m'agrada molt que explicaves el dia de la presentació, Roger, és el fet que moltes d'aquestes coses Jujol les feia per amistat, no? Li deien des del poble, escolti, ens podria ajudar, no?, a fer això per l'església, i ell ho feia, a més, moltes vegades amb materials que potser si no se n'haurien anat a la brossa.
Sí, aquesta és una característica de Jujol que expliquem una mica al web i que també vam explicar l'altre dia, que moltes vegades l'encàrrec era tan vaga com, escolta, tenim l'església una mica lletja, que ens ajudes a gravar-la. I aleshores Jujol començava per on li demanaven, no? I aleshores ell anava amb els anys, anava fent les petites intervencions que l'economia donava per comprar una mica de pintura,
sí.
O per comprar un sant de fàbrica, no? Decorar-lo perquè quedés una cosa extraordinària, o per agafar uns ferros i poder-los retorçar. Vull dir, tots ells, coses que en realitat són molt humils i que els feien pràcticament sense cost. Naturalment, ell considerava que la feina era... O sigui, que la recompensa era la feina, fer la feina i no pas cobrar-la. Per tant...
Clar.
Moltes vegades tampoc hi havia el component econòmic per entremig.
És una ruta, com dèiem, de moment, són 16 les parades que vosaltres heu, no? Ens heu marcat al mapa, la podem fer en un parell de dies fàcilment, no? Allò anem per lliure, però, Roger, ens requereix certa implicació, si la volem fer, no?
Sí, aquesta idea de la implicació crec que és important, perquè, en fi, final, quan ens donen les coses massa mastegades, quan les coses són massa senzilles, no les sabem valorar tampoc, perquè senzillament ens ho donen, és un menjar ràpid, el dia següent ja ens en recordem. Bé, per fer la ruta de Jujol, un s'ha de preparar, ha de tocar els telèfons que ja apareixen a la web, ha de concertar visita, reclama una mica, tampoc massa, d'esforç per part dels que la faran. El que passa és que jo crec que això revertirà en el fet que els que la facin s'impliquin una mica.
Sí.
Jo crec que ràpidament, quan s'impliquin, començaran a entendre per què nosaltres, a part de personalitzar el fet de Jujol, no hem dit territori Jujol, d'això. Perquè la veritat és que nosaltres pensem que és un territori, però tant a Tarragona, és el territori en el que Jujol es movia, que influeix moltíssim en la seva obra. Aleshores, quan nosaltres veiem la seva obra, ens adonarem de les coses que li interessen del Camp de Tarragona. Per exemple, sortint de Vistabella, veieu les pintures que hi ha a les parets, quan sortiu a fora al carrer, altra vegada, aneu cap a Renau, cap allà on vulgueu, caminant amb cotxe, amb bicicleta, no és igual, quan veieu les vinyes, les veureu de la manera que les dibuixava Jujol. Uh-huh. Les acabeu de veure a Vistabella. I per tant hi ha aquesta interacció entre el que és important del camp per Jujol i el que es pot veure encara avui en el Camp de Tarragona. Jo crec que una vegada feta la ruta de Jujol, ja no tornarem a veure mai més el camp de la mateixa manera, el veiem amb els ulls del Jujol.
Yeah.
I això crec que ens fa apreciar més el camp i més l'arquitectura.
Exacte.
És una mica la idea.
Exacte. Per tant, informació de servei, que sempre dic jo, Roger, si algú la vol fer, que entri, evidentment, d'entrada a www.territoriojujol.com, allà les té totes, i ens recomanes fer començar per alguna en concret o, escolta, ho anem fent una mica per lliure i fins i tot no cal fer-ho en un mateix dia, ho podem anar fent amb el temps, això?
Jo crec que per la gent que és de partir al camp, pot anar-ho fent per allà on li vingui de gust.
Sí.
La gent que vingui específicament per fer-ho, jo sempre recomano, perquè crec que és la manera més senzilla, començar per Tarragona. I aleshores, després anar voltant, tenim la ruta com dibuixada, des de Tarragona, anar voltant tot fins a acabar els Pallaresos, que torna a estar al cantó de Tarragona i, per tant, la gent ja pot tornar.
Clar, molt bé.
Alguna cosa de Tarragona, no? És molt circular, però ja com, si us hi fixeu a la pàgina web, bueno, al plano que hi ha, ja veureu com tres focus, molt clar, un que serien al voltant de Tarragona, l'altre que seria més al voltant de Creixí, Roda de Barà, Vendrell, i l'altre que ja queda més amunt, a Montferri. El que passa és que si es fa tota la ruta, crec que potser de Tarragona fins al Vendrell és un dia, i després per la costa tornes l'altre dia.
Un gran desconegut, com dèiem al principi, per molta gent, és una oportunitat per descobrir-la. Com ara d'entrada són 16 els espais, però, Roger, n'hi ha molts més, no?, al Camp de Tarragona. Hi ha fins a una setantena d'obres seves.
Està al voltant de 60 i escaig obres que sabem que va fer Jujol aquí al Camp de Tarragona. Algunes sabem que han desaparegut, altres no sabem quines estan perquè són mans privades, però n'hi ha bastantes que encara les podríem afegir en a la ruta.
Uh-huh.
De fet, tenim la possibilitat d'anar incorporant més i més obres. La catalogació de les obres l'ha feta el fill de Jujol, que és un gran expert,
sí,
que té l'arxiu del seu pare a casa, que ell és el que ha catalogat les 60, si no m'equivoco, 64 obres que va fer el seu pare aquí al Camp de Tarragona.
Doncs jo crec que és una molt bona oportunitat, si no el coneixen, per descobrir-lo, si ja el coneixen, per saber-ne encara més, no?, i gaudir-ne. No sé si ens podries resumir, amb poques paraules, Roger, si haguessis de dir així ràpid, en una frase, com definiries l'obra de Jujol? És possible en una frase? Ja sé que és difícil el que et demano, però...
No soc bo amb aquest tipus de coses, però jo diria que els amants del futbol entendran clarament això de surt i disfruta, no? Doncs una mica, anar a veure l'obra de Jujol és gaudir de les possibilitats que té l'arquitectura. Quan tu veus una obra de Jujol, gaudeixes de totes les possibilitats, de l'estructura, de l'espai, de la pintura, de la figuració, de l'abstracció, de tot. Per tant, jo crec que val la pena sortir i disfrutar.
Uh-huh.
Jujol és una arquitecta total, i això ho hem de tenir clar. Per tant, encasellar-lo, que és una cosa que normalment des de la disciplina se sol fer amb els arquitectes, agafen els arquitectes i es diu, aquest arquitecte és això. Bueno, doncs, d'acord, per exemple, Jujol és una arquitecta que decora, d'acord. Jujol és un arquitecte que crea noves estructures espaials, també. Jujol és un arquitecte que recicla,
sí,
també. Etcètera, 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 etcètera. la cosa és entendre que Jujol és molt complexa, perquè encara que siguin obres molt petites, el fet de fer-les durant tants anys fa que adquireixin una capacitat de complexitat que la major part de les obres que veiem no tenen. Mm. I a més, que d'entrada, i per això dic que disfruta, que d'entrada quan les veus et quedes meravellat. És un argument molt poc d'arquitecte, el que decidim. És un argument molt més emocional que racional. Però és que jo crec que en el cas de Jujol el que passa és això, eh?
Sí.
Que quan veus una obra de Jujol et quedes emocionat.
Sí, estic completament d'acord. Per tant, ja saben, territorijujol.com, allà tenen totes les dades, animen-se a fer aquesta ruta i a descobrir aquests nous edificis. Roger Miralles, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Rovira i Virgili, moltíssimes gràcies, torna quan vulguis.
D'acord, gràcies a tu.
En Herrera en Cope nos gustan las historias.
Es usted el que revienta sorpresas o se la reventaron.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Mi marido, que nunca me ha dado ninguna sorpresa.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Había preparado una cena sorpresa para darme el anillo de pedida.
Anda. Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y estando en casa de mi suegra, me dice, ¿cuándo es la cena del anillo?
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías.
¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno esta noche en Telecinco.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Veo algo?
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs apa, Mònica, busquem aquesta proposta que us fem avui des de Lleida. Aquesta és molt especial, eh? Aquesta, de veritat, que és una d'aquelles dates que un servidor, jo la tinc marcadíssima al calendari, la Vic des de fa molts anys i segurament la Vic des d'abans del boom, des de que els mitjans de comunicació potser la van fer una mica més visible i s'hagi convertit ara en un epicentre, eh? Del tema de les tradicions. Avui et parlaré de la baixada de falles de Boí, que a més coincideix amb la festa major i que coincideix amb Sant Joan. És que, a més, jo crec que és la data clau. I per parlar de tot plegat, avui connectem amb la Vall de Boí i concretament amb el Lluc Turró, que és fallaire i que també està doncs, involucrat, com tots, dins de l'organització d'aquesta baixada de falles. Lluc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, de baixada de falles, això no és una cosa que passi des de fa 4 dies, fa una pila d'anys, que es fa?
Això, pues, la veritat, no ho sabem ben bé, des de quan van començar.
Imagina't. Però vull dir que fa molts anys, d'això. Em refereixo a això que és veritat que farà uns anys que es va popularitzar i que la gent ve en massa, però que no és un invent nou, que això ho feien els avantpassats i abans, i podem tirar cents d'anys enrere. Mils, em va dir una vegada el Joan Bellmunt, eh? O sigui que fixeu-vos que podem anar enrere. Escolta, la baixada de falles, què representa?
Bueno, és l'inici de l'estiu, el solstici de l'estiu, i representa pues, per tindre bones collites de cara a l'estiu, a la nova temporada, i per espantar els mals ancestres bé, això. I llavors, pues, ara s'ha convertit pues, en una festa pagada i participativa per la gent del poble i participativa a la gent de fora per vindre-ho a compartir i a veure-ho.
Jo, de veritat que, mira, potser a algú li semblarà una tonteria, jo sempre que puc hi estic i ho visito d'espectador, per entendre'ns, participar-hi ja seria la pera, però a mi se'm posa els pèls de punta sempre, Lluc. O sigui, és una cosa que, és, mira, si m'ho fas explicar no t'ho sabria explicar el per què, però un cop a la Vall de Boí, que ja és un indret especial, reviure una tradició que és mil·lenària, a mi se'm posa els pèls de punta sempre. No sé si els que baixeu amb les falles sou conscients de que esteu perpetuant una tradició que és mil·lenària.
Doncs així és. Nosaltres és la nit més especial de l'any, és la més esperada. Tot el que són els nens i adults i això, pues ja porten dies sense dormir esperant aquesta nit, estan tots nerviosos. I nosaltres, com que ja ho portem encara més a dintre, pues és un moment molt especial i la nit més esperada de tot l'any.
Això serà la nit del 23 al 24, aquest any, la del diumenge a dilluns.
Així és.
Molt bé. Anem a parlar de la baixada de falles, perquè des de fa temps es va incorporar una baixada de falles pels més petits, perquè, clar, la baixada de falles dels adults, la de tota la vida, el trajecte, doncs, home, és més complicat, és més llarg i és més alt. Hi ha una baixada de falles pels més petits. De quines edats estem parlant?
Pues nosaltres aquí avui fem tres faros, que llavors estem dividits en les etapes escolars, una mica... Uh-huh. I llavors comencem pues, des de 0 als 5 anys, comencen el faro més petit, que està a tocar de la plaça. Llavors tenim els nens que ja fan primària, que fan de 5 a 11 anys, uh-huh. que ja van al Tossal del Sabater, que ja està una mica més lluny. I llavors ja està el faro dels grans, que és a dalt al Clot d'Escuder, i que és a partir dels 12 anys.
Hosti, de 0 a 5 anys ha de ser molt maco, eh?
Sí, és la canalleta, bueno, molts van als braçats dels pares,
clar.
Però es comença a inculcar ja el que és ser fallaire.
Escolta, la falla, avui, 19 de juny, ja està feta?
N'hi ha algunes de fetes, però en queden bastantes per fer encara.
Val. O sigui, això pensava... O sigui, això no és de... No, tampoc ens ho hem de deixar de darrera hora, no?
Bueno, pues sempre entre coses, una cosa a l'altra, pues sempre vas trobant el moment per anar-les fent.
Lluc, com es fa una bona falla?
Una bona falla pues, està composta d'un tos d'avellanera amb unes esternes de tea, de pi negre, que són pins morts que creen la teia, i estacades amb uns filferros i amb unes tatxes.
Jo la veritat és que les he vist... I duren, eh? Teniu un art fent falles.
Sí, la veritat que hi ha... Bueno, la tea és la clau principal. Sense la tea no podríem tindre una falla.
Uh-huh. Escolta, el dia D, va, per entendre'ns, el dia 23 de juny, en quina hora pugeu cap al faro?
Pues se sol pujar quan ja el sol està una mica més... que cau ja una mica, pues entre les 7 i les 8. Se puja cap a dalt al faro i llavors pues, tothom puja pues, el seu sopar això, i es fa un sopar allí popular entre tots.
Clar, això és una cosa que no veiem els visitants, per entendre'ns, no? Aquesta germanor, aquestes hores prèvies, són, han de ser maco, no? I també s'encén el faro llavors, o quasi bé ja abans de baixar, però esteu compartint aquest sopar, suposo que... No sé si quasi bé us coneixeu tots.
Ens coneixem tots perquè... La baixada de falles, pues, bueno, cada poble té les seves lleis enormes. Boí, exclusivament, només pot córrer gent del poble de Boí, perquè des que es va fer patrimoni l'any 2015, pues, ha hagut un gran volum de gent que vol vindre a participar i ho hem hagut de retallar perquè no perdi aquesta lluentor que té.
Sopeu, s'encén el faro. En quina hora s'encén el faro? Hi ha una hora concreta?
A les 11 en punt.
A les 11 en punt. I quan es comença a baixar?
Llavors, s'encén el faro, primer s'encén la fareta, que és on s'encén les falles, i comencen a baixar. I el faro més visible des del poble l'encenen els 7 o 8 últims.
Ah, o sigui, comenceu a baixar abans que estigui encès el faro, per entendre'ns.
Sí, així és.
Molt bé. Quan dura, més o menys, la baixada?
La baixada dura aproximadament mitja hora.
Una mitja horeta, eh? Es fa caminant, sí, la feu corrent...
40 minuts.
Hi ha alguna indicació? Feu alguna cosa especial?
Bueno, és el canvi que tenim de falles de sempre.
Però vull dir, no feu alguna aturada entremig ni res, simplement s'encenen
no.
I es va baixant, eh?
I es va baixant un rere l'altre, sí.
Molt bé. Escolta, quan arribeu al poble, teniu un trajecte establert que pràcticament dona la volta a tot el poble. El feu dos cops i després què es fa amb les falles?
Després les llancem a baix a la plaça del riu, que és la foguera de Sant Joan.
Molt bé. Clar, és que a més, jo, mira, ho sento, tinc debilitat per Boí i la veritat és que està col·locada la data perfecta, a més, la de Boí, sense desmereixer tota la resta de baixada de falles, eh? Però la de Boí és clavada, no? La nit de Sant Joan és aquella nit màgica.
És la nit màgica i l'inici de l'estiu i comencem vacances i...
Sí.
I arriba la calor.
Escolta, Lluc, la gent que ens està escoltant, si ara diu, escolta, pues, hi vull anar, què els hi diries? És a dir, com s'ho han de prendre, venir a veure una baixada de falles? Què han de tenir en compte?
Doncs, pues bueno, el primer de tot és tranquil·litat i paciència, perquè hi ha un gran volum de públic a veure-ho, i llavors, pues, a l'hora d'aparcar i tot això està molt ben organitzat, però sabem que quan hi ha tants volums en uns llocs que no estem acostumats, pues, sempre sobrepassa. I llavors, no sé, pues, vindre... preparat amb alguna cosa de menjar i beure i després trobar una bona situació per veure la baixada de falles i veure'ls passar per dins el poble.
La gent, jo ho recordo, vull dir, això ho faig jo, cadascú és lliure, però recordeu, jo almenys quan els veieu baixar, que això és perpetuar una tradició mil·lenària, per tant, escolta, fa mil anys això també ho feien. Sembla estrany, oi? Clar, llavors, fa mil anys, per exemple, no hi havia corrent elèctrica, segurament il·luminació al poble, però els vostres abans passats, per entendre'ns, doncs també ho feien, això. Sabeu si seguien el mateix trajecte que feu ara?
Jo tinc entès que hi ha algo s'ha variat, però és... Quasi bé el mateix.
Quasi bé el mateix, o sigui, imagineu-vos,
sí,
eh?
Sí.
O sigui, any amunt, any avall, els darrers cents i cents d'anys s'ha estat fent la mateixa nit, la mateixa activitat i pel mateix lloc, eh? Per tant, escolteu, el Lluc ho ha dit molt bé, paciència, que hi ha moltíssima gent, al final tothom ho veu, però és veritat, el neguit deixem-lo fora, ens hem de buscar un lloc, venim amb temps i posem-nos tranquils, que veure'ls els acabareu veient igual, i s'ha de tenir cura, que els fallaires baixen corrent, porten mitja hora baixant, per tant, vull dir, estan cansats, perquè al final la falla pesa, Lluc?
Pesa el seu, sí, sobre uns 12-15 quilos.
Sí, imagina't. Fa calor, perquè aviam, la falla està encesa i fa molta calor, i hem de deixar-los i els espais perquè puguin moure's, córrer, girar, sense que ningú prengui mal, que això normalment passa, però vull dir que ha de ser així. La gent, paciència, que després et pots acostar on hi ha la foguera sense cap problema, i després cap a la zona de la carpa i a la resta d'activitats de la festa major. Doncs això serà aquesta nit de Sant Joan a la Vall de Boí, concretament al poble de Boí. Avui que ens escolten la gent de Tarragona i de tota la província de Lleida, doncs, evidentment, tothom convidats, veniu amb temps, amb paciència, i un d'ells doncs, serà el Lluc, que suposo que tothom estaràs baixant aquest any.
Així serà, com cada any.
Lluc Turró és fallaire. Escolta, quan vas començar, en quina edat tenies quan vas començar a baixar?
Bueno, jo no sóc nascut aquí al poble de Boí, vaig vindre molt petit, llavors no vaig començar des dels meus inicis de vida, però vaig començar que tenia 9 anys.
Home, Déu-n'hi-do, 9 o 10 anys és molt petit, eh? Jo és que els veig, i us veig molt petits amb 9 o 10 anys, vull dir que és una bona edat per començar. Lluc, escolta, que ens ha agradat moltíssim que ens haguis explicat aquesta tradició fallaire de la Vall de Boí. Ja sabeu que n'hi ha cada cap de setmana a molts llocs, però aquest cap de setmana toca a Boí. Que vagi tot molt bé, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies.
Doncs ja ho saps.
Sí, Déu-n'hi-do.
Ara, 12-14 quilos la...
Déu-n'hi-do, eh?
La falla,
sí,
o sigui,
sí.
Que sí, i encesa, jo... i baixa per la muntanya.
Això mateix. Si no han gaudit mai, perquè la paraula és gaudir, que s'hi apropin, eh? Perquè és una meravella veure-ho.
Mònica, arribem a dos quarts.
Sí, senyor, que ràpid han passat. Escolta, sí, que acabi de passar bon dimecres.
Adéu.
Adéu.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Arribem a dos quarts, com acaben de sentir. Ens aturem dos minutets per la publicitat amb molt bons consells i de seguida entra el Pere Agramunt amb tots els llops.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Es usted el que revienta sorpresas o se la reventaron.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Mi marido, que nunca me ha dado ninguna sorpresa.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Había preparado una cena sorpresa para darme el anillo de pedida.
¿Anda? Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y estando en casa de mi suegra, me dice, ¿cuándo es la cena del anillo?
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil. El político con su discurso electoral. O la oferta a la que no te puedes apuntar. ¿Cuántas situaciones Verti o falso has vivido hoy? Vente a Verti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en verti.es y te guardamos el precio 6 meses.
Las calles de Toledo se inundan de luz y se perfuman con olores de incienso, tomillo y flores para acoger al Señor. Desde la Catedral Primada, Santa Misa del Corpus Christi en rito hispano-mozárabe. Y después, solemne procesión eucarística por las calles de la ciudad. El jueves a las 10 de la mañana, en 13.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar lo mismo todos los meses.
Sin altibajos, ¿no?
Eso. Y que cuando se estropee la lavadora vengan volando. Ah, y tenerlo todo en uno.
Nuevo Superpack Naturgy. Luz y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 51 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Migdia a COPE, COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM. Dins del matí, a COPE Tarragona Reus, arriba l'espai, Pere i els llops. Amb Pere Agramunt.
Bon dia, Mònica, i això ja comença a fer bo de festes majors, de festes d'estiu, perquè ja estem al juny, a finals de juny, i bueno, doncs és el que toca. Som dimecres, estem a Pere i els Llops, i des d'aquí volem agrair tots els nostres col·laboradors, que si no fos per ells no seria possible aquest programa. Lluís, el nostre tècnic, quan vulguis, música i tirem endavant, Lluís. Vicky, ens presentes la convidada d'avui?
Mira, avui tenim a Maria Llamas Molné, estudiant de batxillerat i escriptora novell. Maria va néixer a Reus, actualment té 17 anys i cursa primer de batxillerat científic a l'Escola Puigcerver de Reus. Gràcies a la seva afició per les lletres i a la lectura, va ser capaç de reunir el suficient valor per endinsar-se en el complex i fascinant món de l'escriptura. A poc va desenvolupar la seva creativitat i imaginació, creant breus relats en prosa per deixar constància de les seves experiències i sentiments viscuts. Encoratjada pels ànims dels seus familiars i professors, va decidir presentar-se a diversos concursos literaris d'àmbit escolar i extern. En l'actualitat, i des de fa un any aproximadament, compagina la redacció d'una novel·la policiaca i la redacció en poesia de tots els temors que inunden la seva ment. Alguns dels concursos on va participar més destacats podria ser un concurs narratiu del Congrés Marià en el 2015, però ara ens ho explicarà ella.
Maria, bon dia i benvinguda a Pere i els Llops.
Bon dia, Pere.
Què tal?
Bé, bueno, una mica nerviosa.
Bueno, però ja veus que tots som amics i estem a casa, no?
Sí, és
clar. Ja veus que la taula aquesta és com la taula que vinia de casa. Avui saps qui estaria molt content d'estar aquí en aquesta entrevista? El nostre director David Velasco, perquè al David li encanta la poesia. Li farem enveja avui. Quan senti el programa, perquè sé que el David escolta tots els programes, li hagués fet molta enveja estar aquí, i més amb 17 anys com tens i amb les ganes de fer coses. Recent arribada de Barcelona d'un premi, no, Maria?
Sí, doncs aquest dimarts vaig estar juntament amb el meu company que vam reescriure aquest petit text de ficcions i vam anar juntament a Barcelona on, per rebre un diploma de, vam quedar finalistes en aquest gran concurs on aquest any vam batre el rècord de participants.
Vau quedar finalistes de quanta gent?
De 3.800 participants en total.
Eren gent de Catalunya, País Valencià i Illes Balears, no?
Sí.
Déu-n'hi-do. De què anava el tema que vau presentar?
Era una història bastant retòrica i obert, amb un final obert. Anava d'un home que es veia obligat per la guerra a recordar tot el que l'havia portat a on estava actualment i a prendre decisions complicades.
Agafem el play, tornem enrere i comencem. Fas batxiller, però quan comences a veure aquest cuquet d'agafar un dia un tros de paper, un bolígraf i escriure el que et passa pel cap? Te'n recordes quin va ser el dia que vas fer això?
Exactament no, però la veritat és que me'n recordo que cap a sisè ja m'agradava començar a escriure, a inventar històries on de vegades jo era la protagonista i professores m'encoratjaven a que continués escrivint. Però aleshores va arribar un moment que creia que no tenia la suficient experiència o coneixements per escriure allò que em passava i vaig dedicar-me a llegir molts llibres per nutrir-me d'aquests coneixements i cap a tercer de l'ESO o així vaig començar a endinsar-me cap al món de l'escriptura dels llibres, per exemple. Ho vaig intentar diverses vegades i més endavant, cap a quart, després de llegir una lectura obligatòria que la veritat em va agradar molt, que era de poesia, vaig tindre el valor d'escriure i endinsar-me en el món de la poesia.
Això parla de 14, 13, 14 anys, quan vas començar més o menys, no?
Sí, cap als 13.
Escriure poesia, què ho fas, en català, en castellà o barreges?
En castellà, normalment.
Normalment en castellà. Te surt més bé perquè tu, el que tu has obtingut dels llibres llegits són en castellà?
Sí, exactament. Però quan escric relats més íntims i breus, els escric normalment en català, en la meva llengua natal, perquè és com el que me surt més de dins i expressar tots aquests sentiments que he estat acumulant i guardant, i en forma de relat es queden plasmats.
Tu el que escrius és el que et surt de tu per tu, o també fas ficció, no?
Sí. Bueno, estic escrivint, com bé ha dit la Vicky, una novel·la policial, i em va sorgir la idea en un somni. Vaig tenir un somni i vaig dir, per què no el provo d'escriure? I bé, la veritat és que m'agrada molt, és un gran passatemps, ja que em transporto en un altre món del que jo no sóc del tot propietària, sinó són els protagonistes que en cert sentit em posseeixen i m'obliguen a escriure la seva història, a explicar el que ells no poden, per dir-ho així.
Has de tindre una imaginació molt llarga, no, però?
Bueno, sí.
Perquè, clar... Cuidado, eh? 2015 guanyes el segon premi Aureu i Campmany amb un relat, El meu germà i jo. Aquest relat és molt sentimental, suposo. És un relat molt sí. De casa teva. Explica'ns aquest relat del meu germà i jo.
Bé, doncs el meu germà petit té síndrome de Down i tot això també comporta un cert sentit de l'afectació cap a mi i una estima més especial cap al meu germà petit. Aleshores vaig decidir amb 13 anys que feia 6è plasma que era el que jo entenia com síndrome de Down de mon germà i que era els coneixements que m'aportava ell com a persona i vaig decidir escriure aquest breu text.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Ens pots fer dues pinzellades o tres del que vas escriure en aquest text? Vas fer vivències del teu dia a dia amb el teu germà?
Sí, va ser una petita definició de com és el que penso jo del síndrome Down i del que he viscut juntament amb un germà i l'estima tan gran que sento per ell. I simplement és el que em va sortir del cor.
Vas fer alguna denúncia? Dic jo, pregunto. O només te vas limitar a exposar el que tu senties?
No, en aquell moment, com era més petita, encara no veia amb la realitat que veig ara potser al món, però més endavant he tornat a escriure un altre relat que es diu Deixa'm seguir-te, en el que sí critico com la gent mira el meu germà amb l'enveja que potser senten per no tenir tant protagonisme de ser igual d'especials que ells, i demanant com una súplica també de que obrin els ulls i que vegin com que no és simple aparença, que si no és més, han de mirar més endins.
Un text carregat de molta emoció i molt emotiu, suposo que devia ser, no?
Sí, esclar.
Podríem penjar-lo? Es deixaria penjar aquest text en la nostra pàgina del Facebook? Amb les teves fotos i les fotos que posarem.
A Pere i els Llops.
A Pere i els Llops, doncs ja en parlarem, si ens ho deixes, perquè els oients ho puguin llegir.
Si el seu editor ho permet, no?
Podríem sí, sí.
Dir. Continuem. També fas prosa, no?
Sí.
Explica'm.
Bueno,
perquè clar, estàs tocant diversos temes, eh?
Sí, prosa, poesia. Prosa és això, escric en part petits tets i si no a la novel·la policial. Que és més, ja no sóc jo, sinó és la protagonista del llibre qui em guia a escriure. És a dir, em poso molt sempre en els personatges dels que escric i sento el que ells senten, bàsicament, i sóc transportada en aquest món.
Veig que els títols són una miqueta per dir el teu sentiment. El meu germà, jo, la Bruna, mortal, tinc por, deixa'm seguir... Tot això és el que tu, amb aquests títols dels teus relats, vols comunicar a la gent de tot el que tu sents i tu que tu vols dir?
La veritat és que de vegades els títols no els poso fins al final. Aleshores, sí, és com el missatge que vull transmetre o com amb una simple paraula resumir tot el que està comprès dins del text.
Perquè, per exemple, amb el Tinc Por vas guanyar el segon... vas quedar segona classificada amb els Premis Miquel Serra de l'Escola Puigcerver. En Tinc Por, què ens volies transmetre?
Era el meu sentiment, com em sentia, en el tema de ser una escriptora. De voler que em recordessin pel que he escrit. Sé que sóc molt jove i que, bueno, encara em queda molt per endavant, però aquest sentiment de tristesa, de no ser recordat per ningú, de no tenir un nom entre les lletres, havent ja molts llibres i grans escriptors famosos, no poder arribar a ser tan important com ells. I de vegades amb aquest relat, sobretot, em vaig sorprendre que al principi tenia aquesta por de no ser recordada i al final vaig aclarir amb mi mateixa que únicament volia que em recordessin les persones del meu costat, que amb això ja en tenia suficient i més.
Però ets molt jove i suposo que donaràs molta guerra i hi haurà moltes fulles escrites per tu per denunciar, criticar o exposar o que puguem llegir tot el que tu et passa pel cap. Com s'aporta l'escriptura d'una ficció que és constantment inventant a una poesia que és una cosa que també podem inventar coses poètiques, però la teva poesia és una cosa que cada dia es palpa i cada dia es veu. Com te centres això? Com ho enfoques per escriure una realitat i una ficció que és totalment diferent?
La veritat és que em sento com persones diferents quan escric. En prosa no sóc jo ben bé qui sent, sinó invento un món diferent en què les persones, que és el meu objectiu, que les persones trobin un lloc dins del meu relat, que els ajudin i passin una bona estona o es trobin amb ells mateix. I, en canvi, en la poesia, critico tot allò que no m'agrada, bàsicament. És com una denúncia cap a la societat, també, i amb tot allò que estic desacord, i és com treure la meva part més feroç, més fervent, que vol com una venjança, que vol ser escoltat, que vols que escoltin d'una vegada totes aquestes gents que no escolten.
Fent poesia fas més reivindicació, no?
Sí.
El temps s'estira damunt. Sé que, i si m'equivoco, me rectifiques, Maria, que ara per Instagram cada dia penges una poesia.
Bueno,
va així això o explica-m'ho bé.
Sí, cada un dia o dos intento penjar un breu fragment que es diu mini poesia, bàsicament, en posts i, bueno, la veritat és que tampoc tinc gaire seguidors, però acabo de començar.
Bueno,
i...
ara és l'hora. Si vull seguir, què he de fer?
Posar a buscar alguien d'esta galàxia i, bueno, escric els petits fragments en castellà i hi ha de tot, des de desamor també cap a criticar alguna cosa i bueno.
I per acabar vull que em fessis 5 cèntims d'aquesta novel·la policiaca que ja fa temps que l'estàs fent, que ens expliques una miqueta d'acabar, perquè això és la teva, per mi, no és que pugui desmereixer les altres obres, però vol dir que no és la teva gran obra, aquesta novel·la policiaca, pregunto, eh?
Sí, la veritat és que és la meva primera obra, per dir-ho amb tots els noms de la lletra.
Explica't més o menys de què va.
Va d'una noia que després d'estar 11 anys recluïda en una banda criminal aconsegueix sortir a fora i tornar a veure la llum del sol que tants anys li ha estat... Perdó, m'assura en castellà.
Digue-ho, passa res.
Bueno, que tants anys li ha estat presa, no? Aleshores, justament, va patar mans de l'FBI amb un grup de joves intendents en el que, juntament amb la protagonista, que té un nom bastant peculiar, Shadow, que és ombra en anglès, buscaran la manera de resoldre tot el seu passat.
Maria, es queda un minut. Anem a somiar una miqueta. Aquest minutet que estem aquí a la mar de bé, sentats amb aquesta taula que vinga, que això de veritat sembla... Ja estem a l'estiu, ja ens falta la terrasseta. Anem a somiar d'aquí 10 anys. Què t'agradaria d'aquí 10 anys, Maria? en tot el que estàs fent d'escriptura.
S'escriptora, i que se'n valorés amb la professió d'escriptor.
Tu saps que escriptor n'hi ha molts, però n'hi ha molt pocs que es guanyin una vida.
Sí.
Però és un ofici, doncs, suposo que més que un ofici és una cosa que agrada, que ho fas de cor i poder doncs, demostrar i comunicar el que en sent a altres persones. Maria, amb 17 anys ens has deixat parat. Els nostres oients suposo que deu pensar el mateix que penso jo, que quina joventut tenim. Tenim una joventut molt maca i no la sabem apreciar a vegades. I això és el que sempre critiquem aquí, Pere i els Llops. Oportunitat als joves, força als joves, perquè si se'ls donen oportunitats, surten moltes Maries, poden sortir molta gent com ella, que són gent amb moltes ganes de cultura i moltes ganes de comunicació. I quan una persona escriu és que vol dir alguna cosa. No cal que fem grans mítings amb grans altaveus. L'escriptura és una forma de comunicar tan digna com una altra. Maria, felicitats.
Moltes gràcies.
Sí, que també vas presentar a Còrdoba, ho dic ja en 30 segons que
sí,
em queden,
bueno,
però Còrdoba no va quallar, però també era tot
bueno,
Espanya.
Era molt complicat.
Era molt complicat, però tu et presentes a tot arreu que pots, perquè això vol dir que en tens ganes. Felicitats, siguis com ets, no canvis i que sàpigues que la copa és casa teva. Si un dia tens alguna cosa a dir, pots vindre aquí amb tota la llibertat.
Potser
el nostre director la entrevista a Lleida.
Sí, escolta, potser el David un dia t'entrevista, perquè ja et dic que el David és un gran fanàtic de la cultura i un gran fanàtic de l'escriptura. Maria, una abraçada molt forta, gràcies.
Moltes gràcies.
Estàs escoltant Pere i els Llops.
Vicky, i si no hem pogut escoltar el programa el dia d'avui i volem tornar a escoltar el programa, com ho hem de fer?
Podem anar a la pàgina web de la COPE Tarragona i uns dies després trobareu tots els nostres programes al Facebook amb Pere i els Llops.
Els savis diuen, avui els savis pues, tenim allò el cor mica encongit. És l'últim programa, estem a finals de juny. L'últim programa i, Rafa, ja pues, la segona temporada ja ens han menjat.
Sí, a mi se m'ha fet curta, perquè allò quan va començar el setembre, l'octubre, doncs
sí, vam començar el
semblava que costaria tirar i, escolta'm, pim-pam, i s'ha acabat.
No, però ja estem a juny.
Sí, sí, no, vull dir, gairebé no ni m'hi ha assabentat del pas del temps. Vull dir, ha sigut ràpid, això.
Rafa, la teva secció, dita per gent, ha agradat molt perquè has volgut fer punt crític amb una música que hi ha vegades que era molt adequada i a vegades pues, no anava molt bé. Però ha sigut un punt molt crític des de l'exterior.
Sí, a veure, he de reconèixer que no era aquesta la idea inicial, que era fer música i poder associar-la amb algú, però no ben bé amb crítica. I després, tot i fent crítica, la música tampoc, en moltes ocasions, no quadrat amb el tema que es criticava. Vull dir, parlaven de la política nacional i posàvem, jo què sé, pues, qualsevol música, no recordo cap. Però bueno, vull dir que no... Molt bé, vull dir, m'alegro que hagi agradat. A veure, crítica, he intentat fer una crítica allò, neutral, és a dir, sense tirar cap a canton ni volem fer mal tampoc, vull dir que, a veure, hi han hagut coses que sí fan ràbia i d'altres, pues, que, bueno, que si les dius bé, si no, pues, no passa res tampoc i ja està, no ha sigut ànim de dir, doncs amb aquest, ara el matxacarem, no, ha sigut un, a veure, doncs així jo crec que no està bé, pues, ho dic, no, res més.
Vicky, hem tingut gent abogats, gent psicòlegs, psiquiatres, hem tingut una representant de la violència de gènere, hem tingut una noia pues, que fa molt poc el programa passat, que fa poesia, hem tingut gent que treballa de nit, bueno, hi ha hagut molt de convidat, hem tingut la presidenta del Tom de Reus. Vull dir, ha sigut una temporada amb molta barreja de temes, no?
Sí, aquest any ha sigut com acabes de dir tu, una barreja.
I se'ns ha quedat gent al tinter, se'ns ha quedat gent que volen vindre, gent que ens han dit, que vull vindre a parlar, però el temps, com ha dit Rafa, ens ha semblat curt. Semblava que els mesos eren molt llargs, però han sigut com a molt curts. No sé.
Lluís, tu que ets... Crec que gràcies a tu els nostres oients poden escoltar les sintonies al programa i és el que arregles totes les nostres pífies. Lluís, t'hem donat feina aquesta temporada?
Bueno, més o menys com totes les temporades. No hi ha volta de fulla. Però bueno, ha estat molt bé perquè ho han portat bastant bé aquest any. O sigui, ha sigut tot molt ràpid, molt bé i molt maco.
Gràcies a Lluís, doncs vostès senten les sintonies a vora, senten les músiques i...
Ho senten tot.
Ho senten tot i el que no s'ha de sentir el Lluís també fa que no
algun
ho senti.
Algun dia se ho sentiran també.
Sí, un dia suposo que aquí, escolta, Rafa, digue'm. El Lluís podria fer allò de les pífies que fan a la tele?
Sí,
de
suposo.
De tots els disbarats que a vegades sí. Diem per aquí, micro.
Segurament sí, ho podria fer, si ho té tot gravadet, doncs mira, deu de fer un especial només de pífies. Doncs, treballaria ja. Més, això també. Ja, doncs. Juntar tot això...
Ja... Tot això no ho faig, eh? Normalment no gravo les pífies de ningú.
Les borres?
Bueno, perquè bueno, no en fem, no?
Però podria no fer, eh?
Podria ser. Només es queda dir pues, que una abraçada molt forta a Mònica per deixar-nos estar dintre del seu programa, dintre de casa seva, i també el nostre director... el David de Basco, que tant la Mònica com el David ha cregut amb en Pere i els Llops i tot l'equip. Nosaltres només podem donar gràcies a vosaltres, als oients que heu estat dimecres darrere dimecres aquí per escoltar Pere i els Llops, als que heu entrat a la pàgina de COPE per sentir-ho per internet i també als que heu anat al Facebook, perquè ens consta que hem tingut seguidors per tema d'internet. Llavors només podem donar gràcies. Nosaltres aquí ho deixem, us desitgem que tingueu un molt bon estiu. Passeu amb família, passeu amb amics, disfruteu de l'estiu, que l'hivern té a vegades un peu llarg. I nosaltres, doncs, a l'espera doncs, de que Pere i els Llops pugui fer una tercera temporada, i repeteixo, agrair a COPE la llibertat, repeteixo, la llibertat que ens ha donat per fer Pere i els Llops. En nom de tots els col·laboradors i amb el nom propi de Pere Agramunt, una abraçada molt forta a tots els oients i us esperem a la pròxima edició de Pere i els Llops. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres, a tot l'equip de Pere i els Llops.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Soy Charo Loriente y te propongo cambiar tu antiguo descalcificador por Olimpia Plus. ¿Por qué? Porque Olimpia Plus elimina la cal y el cloro que tanto daña la piel. Es pequeño y eficiente como los grandes y es el que menos sal y agua gasta para su regeneración. Te lo cambio y te doy 300 euros por tu antiguo descalcificador. 900-208-208 corsa.es.
La que se avecina en el Palau de Congressos de Tarragona. Sábado 13 de julio a las 21 horas. Jordi Sánchez y Nacho Guerreros presentarán a los mejores monologuistas de nuestro país. Xavier Daltey, Nico Lozano, Miki Ezcay y Álvaro Carrero. Compra tus entradas en tierradecomedia.com. Produce Tierra de Comedia. Colabora Posición a 2.0. Recomienda
COPE Tarragona.
Disfruta en Panorámica Golf la nit de Sant Joan. Cena especial con actuación del cantante Dani Guantes en la terraza del restaurante El Olivar en medio del campo de golf con gran hoguera por solo 35 euros. Y puedes jugar el torneo nit de Sant Joan el 23 a las 16 y al finalizar cenar y divertirte en el restaurante El Olivar por solo 85 euros. O podéis quedaros a descansar en el mismo campo en los apartamentos Village Golf Panorámica. Información y reservas para cena, torneo y alojamiento en el 964-49-3072 o visitando la web clubdegolfpanoramica.com.
Amb això hem arribat al punt de les dues pràcticament. Els deixo ja amb els companys dels serveis informatius de la cadena COPE i després la resta de programació, ja saben, els esports i tots els programes que els acompanyen totes les hores del dia. L'equip de Tarragona aquí demà a les 12:20. Vostès també. Gràcies per ser un dia més a l'altra banda de la ràdio. Vagi bé.